I reprenem el fil, agafem les regnes altra vegada de l'ara i aquí, després del cafè que ha pogut realitzar el nostre company Àlex Lliteras, com dèiem, aquest autobús en línia de la línia 1, en què ha pogut conversar doncs, amb el director general de Ràdio i Televisió d'Andorra, amb Xavi Mujal, en aquesta estona en què hem fet un tros del trajecte, com dèiem, de la línia 1, per tal de celebrar aquest Dia Mundial de la Ràdio. Tornant als estudis centrals de Ràdio Nacional d'Andorra, ens trobem ja dins d'aquesta secció de la cuina del talent amb la Núria Prenafeta. Núria, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, Montse.
Gràcies. Bé, de fet, estàvem escoltant de lluny, no?, l'Àlex i nosaltres que estàvem fent ja la nostra secció, sí, ja explicant i comentant, no?, el que ens aportes avui, perquè, de fet, dies enrere ja amb l'Àlex veu parlar del que, vaja, del que són els ancoratges, l'autohipnosis, i avui volem avançar amb aquest tema.
Sí, l'altre dia ens vam quedar en la part de, ostres, això dels ancoratges és interessant perquè és com poder tenir un botó accessible amb alguna part del teu cos, a la mà, a la cama, en un dit, de recursos de benestar que els podem generar, ens els podem provocar i els podem utilitzar quan els necessitem. I sí, jo l'altra vegada parlàvem de com l'autohipnosi pot ajudar en els temes d'insomni i per poder dormir a les nits i tenir sensacions de relax i de benestar. I sí, jo vaig comentar que tenia un ancoratge en una cama per poder accedir en aquest estat d'autohipnosi. Per això vam quedar d'avui parlar de què són els ancoratges i com fer-los, i també té a veure amb com aprenem de manera inconscient els humans.
Vinga, doncs anem a pams. Com podríem definir el que són els ancoratges?
Són associacions de sensacions emocionals que ens les podem, entre cometes, instal·lar en alguna part del nostre cos, que seria una representació kinestèsica, o bé auditiva o bé visual. És a dir, m'explico, si jo em premo una part del meu cos on tinc un ancoratge, se'm dispara una sensació. Si associo, recordo, rememoro una imatge que em genera una sensació determinada, també se'm pot generar, se'm pot despertar aquesta sensació que tinc associada en aquesta imatge. Si inspiro, com si olorés una olor a la qual jo tinc associada una sensació determinada, doncs també se'm dispara aquesta sensació. Els ancoratges són botons que ens porten a sensacions que poden ser de benestar o també poden ser de malestar. Quan són de malestar, normalment no ens les hem generat voluntàriament, sinó que és el nostre cervell que, a través d'una experiència negativa, ha generat un ancoratge. És a dir, no hem decidit tenir, posem per cas, por a les paneroles, a les cucaratxes en castellà, i en canvi hi ha moltes persones, jo mateixa reconec que tenia pànic en aquests animals, encara ara em fan fàstic, però no arriba al nivell de pànic, i llavors dius, bueno, a veure, és un animal que en principi la picada, no sé ni si piquen, però no fan res, diguéssim, objectivament no fan res. Poden fer fàstic, són lletjos, tot el que tu vulguis, però no generen un perill. En canvi, jo he tingut l'experiència de, no només de veure-la, sinó, potser n'he vist quatre a la meva vida, però anys enrere recordo que imaginar anar en un hotel que em semblava cutre, imaginar que em podien sortir escarabats de qualsevol lloc, a mi em generava un estat d'angoixa, de no poder dormir, d'estar amb les llums obertes, al més mínim moviment, aixecar-me a veure què passa. Clar, això no és... Racionalment ja entenem que no té sentit, però no ho podem controlar. Llavors, clar, quan això ens passa vol dir que s'ha generat en nosaltres un ancoratge negatiu. La nostra ment, vés a saber a través de quin origen, va gravar en algun moment que això és un perill.
I estem parlant d'un ancoratge que, a més de ser negatiu, és inconscient. No ens l'hem creat nosaltres.
No ens l'hem creat nosaltres conscientment. Nosaltres aprenem de manera conscient, que és doncs, quan anem a l'escola, llegim, escoltem àudios, etc. Això és un aprenentatge conscient. L'aprenentatge inconscient és tot allò que el nostre cervell acumula d'alguna manera i entre cometes sense el nostre permís.
Aquells inputs, no?, que ens van arribant.
Sí, no decidim tenir aprenentatges que a la vegada tenim. I com que el nostre inconscient, la seva missió és preservar-nos, protegir-nos dels perills, doncs, en el cas, jo no sé quin devia ser l'origen de que jo tingués por o fòbia als escarabats, i altres tantes persones ho tenen no només a animals, sinó a coses absurdes, com les plumes, per exemple. No,
coses
una
absurdes
pluma...
per persones, que és el que comentàvem abans.
Sí.
Coses absurdes per persones que no els hi ha arribat aquest ancoratge inconscient,
sí,
i que, a més, li afegim el plus de ser negatiu.
Exacte, jo sé, recordo un cas d'una persona que tenia por de les finestres. Sí, sí, però por extrema, fins al punt que necessitava tenir totes les finestres de casa seva permanentment amb les persianes abaixades i bloquejades per no poder-les alçar. Llavors, a veure, por de les finestres... Sí, un pot pensar conscientment, això no tenia cap ni peus, no? Des de la nostra ment racional. El que passa és que no totes les decisions, al revés, la majoria de les nostres decisions les prenem de manera inconscient moltes vegades, no? I això aprenem de manera inconscient. Llavors, clar, si pel que fos aquella persona en algun moment de la seva experiència va tenir una vivència on, negativa, on hi havia una finestra pel mig... El seu inconscient va dir, atenció, les finestres són perilloses. I va fer una generalització d'aquella experiència particular, de manera que aquella persona, sense haver decidit conscientment que estar a prop d'una finestra pot representar un perill, ja ho va associar. Finestra igual a perill. Amb la qual cosa ja sabien acabar les finestres a la vida d'algú. Clar, amb els problemes que això representa. Això és un ancoratge inconscient i, a més, en negatiu. Si és positiu, escolta, fantàstic, no? És un recurs més que tens que pots utilitzar. Però, clar, és que és negatiu. Llavors, què és el que és necessari fer quan tenim ancoratges que normalment estan associats a la por, a la inseguretat... que en el fons és el mateix, tot va a la por.
I que acostumen a anar per aquesta línia,
sí,
no? Els negatius, lògicament.
I què ens generen? Ens generen un malestar emocional i físic. Físic, quins símptomes podem notar? Home, ens comença a tremolar el cos, la respiració és ràpida, tenim els símptomes típics de l'estrès. I quan tenim els símptomes típics de l'estrès, i a més en una situació en què conscientment sabem que, entre cometes, és absurd, doncs a més entrem en un diàleg intern de... Ara se'm deu estar notant, estic nerviós, estic nerviosa, això no tenia cap ni peus, ho he de poder controlar, i entrem en aquesta mena de loop que no ens afavoreix per a res i encara ens ajuda a que aquest ancoratge vagi prenent poder, va guanyant territori, perquè clar, estàs en un estat de malestar que es va ampliant. Llavors clar, aquest és el panorama. Aprenem d'aquesta manera també, no només conscientment, inconscientment també, ho anem incorporant. Llavors, clar, això moltes vegades fa que estiguem insegurs en situacions que no representen en realitat cap perill, fa que no siguem capaços de fer coses que en realitat sí som capaços, perquè a nosaltres mateixos ens diem això és impossible, jo no podré. Llavors, clar, ens tornem persones més limitades a través d'aquest aprenentatge inconscient en mode negatiu. La bona notícia és que això es pot canviar.
Sempre hi ha d'haver-hi una bona notícia.
Tot el panorama aquest, no? No, la bona notícia és que això es pot canviar. Com? Doncs sabent que el nostre cervell aprèn generant ancoratges, no? És a dir, una experiència queda gravada i llavors es fa una generalització. Doncs veure una cucaratxa, un escarabat, que potser, en el meu cas, igual ho vaig veure en una pel·lícula, no tenia ni per què ser real. O potser algú em va explicar alguna cosa que ni recordo i clar que el meu cervell se li va quedar gravat, no? Bé, sigui el que sigui. Llavors, clar, això ens fa limitats. Ara, què és el que podem fer? Doncs no cal buscar quin va ser l'origen de l'experiència negativa, simplement és eliminar aquest ancoratge. Com ho podem fer? Doncs a través de programació neurolingüística, que segurament que molts oients els sonarà, o PNL, que és l'abreviació en sigles, es parla molt sovint de PNL. El que permet és, utilitzant aquesta manera que tenim d'aprendre inconscient, però fer-ho de manera conscient. És a dir, com ens podem generar ancoratges que, com deia abans, buscant un moment on t'hagi sentit doncs amb un estat de seguretat personal molt gran, no sé, en algun moment, per exemple, que hagis tingut una experiència on, doncs això, on t'hagi sentit triomfant, no? Dius, ostres, jo me'n recordo una vegada a l'institut que, no sé, vaig guanyar un premi literari i vaig llegir el meu escrit davant de tothom i em vaig sentir supersegura de mi mateixa, molt valorada, molt no sé què. Ok, perfecte, és una experiència altament positiva on tenies benestar, on tenies seguretat personal, on et senties doncs molt a gust, valorada, etc. Doncs el que podem fer és reviure aquesta experiència. Això normalment t'ho ha de facilitar algú si tu no ho saps fer, no ho has après mai, anar amb algú que sàpigui força PNL, que sigui un trainer de PNL o bé un psicoterapeuta, i que t'ajudi a fer aquest anclatge, que t'ajudi a connectar com si estiguessis en aquest moment allí, i en el moment en què estàs sentint les mateixes sensacions i emocions que senties en aquella experiència positiva, es fa un ancoratge que vol dir prémer una part del teu cos, per exemple, amb una mà t'apretes amb una part del dit de la mà contrària durant uns segons, no? Vas apretant durant uns segons, en el moment de que notes que la persona està, perquè li veus a la cara o així, està com en la màxima connexió, li apretes, i llavors en el moment que li apretes, si funciona bé l'ancoratge, si no s'ha de tornar a repetir, doncs ja queda gravat, curiosament. Llavors, de manera que després es fa la comprovació, al cap d'una estona, apretes aquell punt on havies apretat abans de la mateixa manera i amb la mateixa durada, per a veure si se li reprodueix en aquella persona la sensació de benestar. I a vegades passa, que, bueno, sovint, de fet, si està ben fet, normalment passa, ah, sí, em connecto amb aquella sensació, em sento com em sentia allí, no? I hi ha gent que diu, ostres, que curiós, que m'hi connecto automàticament. I a vegades pot ser no tant amb, que també, apretant una part del teu cos, també pot ser l'orella, bueno, diferents zones del cos que tu t'hi puguis arribar, o també pot ser reforçat a través d'una imatge. Si a més d'apretar-me aquí, recordo el moment en què la gent em va aplaudir, per exemple, no? O que algú em va felicitar, és un reforç més, per tant, i si ho feia potser amb els ulls tancats mentre recordo la imatge, i què és el que em deia a mi mateixa en aquella situació, que pots dir, buah, que guai, avui estic triomfant, no? O em sento feliç, el que sigui. Doncs això queda com un ancoratge, llavors, de manera que repetint els punts clau, que és o apretant-me en una part del dit o on jo havia generat aquest ancoratge i puc sumar la imatge i puc sumar també la veu o alguna frase clau i fins i tot alguna olor, no? Si estem parlant, per exemple, d'un ancoratge de tranquil·litat, a lo millor si pots reproduir l'olor d'herba fresca o del cafè, no? El cafè recent fet al matí, hi ha olors que ens connecten amb un estat de tranquil·litat, o l'aroma d'una flor que a tu t'agradi molt, no? I és com quan et permets respirar i inspirar, imaginant que et ve aquesta olor, són ancoratges que ens porten a estats que en diem estats potenciadors. Els estats potenciadors, per a què ens serveixen? Per suplir els moments que tenim els nostres baixons, que ens sentim tristos, que ens sentim insegurs o que ens sentim amb falta de recursos en general.
Ara tinc dues preguntes. Una, on decidim on crear aquest ancoratge físic, no? De dir que ens toquem una part del cos i ens connectem amb aquestes sensacions de benestar que contrarresten amb les sensacions negatives en les quals està lluitant, no? El nostre cervell i nosaltres mateixos contra nosaltres mateixos.
Normalment ho podem fer qualsevol part del cos, realment. El que passa és que sí que està bé que sigui un lloc accessible. Posaré un exemple, això ho vaig explicar la setmana passada, crec, però jo quan em vaig posar l'ancoratge que tinc a la cuixa esquerra, de que si baixo la mà lliscant per la cuixa, entro en un estat de trance hipnòtic, que és com una relaxació molt profunda, clar, m'ho vaig fer pensant en estar asseguda, perquè la finalitat era quan vaig amb un avió doncs poder-me relaxar. Què passa? Que de nit al llit no vaig triar el millor lloc possible perquè de nit no m'hi arribo a la cuixa i poder baixar cap a baix. És a dir, de buscar un altre sistema on m'hauria de col·locar l'ancoratge en una altra banda també, no? Llavors, ho dic perquè és important que sigui un lloc que sigui accessible per a tu. Tant se val el lloc, això sí. Uh-huh. El lloc és el de menys. I la segona pregunta, Montse,
que se m'oblida. I la segona pregunta, que clar, ara deies això, no? De ser un lloc accessible, no? Però sí. Posem per cas, no? Que aquesta situació d'estrès en la que un pot entrar està en una situació, no? Per exemple, doncs està enmig d'una reunió de feina o fent alguna exposició en públic, en una circumstància que dius, ostres, lògicament, fer aquest exercici ho hem de fer molt dissimuladament, no? També.
Mira, no cal, perquè si tu ja tens l'anclatge instal·lat, te pots posar, per exemple, aquí al lòbul de l'orella, pots fer així en algun moment de la reunió i no es nota. O amb els dits, no? Fer així en algun moment, agafar-te el dit, realment no es nota. I és important tenir en compte quan estem notant que necessitem activar aquest recurs. Si jo ja estic en ple atac de pànic, activar el recurs de tranquil·litat, benestar i pau, potser ja no serà tan potent, perquè jo ja estic en ple atac de pànic i ja se m'ha disparat tota la sintomatologia de l'estrès. Llavors és important detectar quan m'està començant per activar-ho llavors. I després una situació important és que si tenim situacions, anclatges negatius, estic en una reunió i a lo millor hi ha persones que no sé, que no conec o no sé, estem en una negociació, no sé per on sortiran i això em genera una inseguretat. Si jo puc detectar que tinc tendència a tenir una sensació d'inseguretat davant de situacions determinades, també és important poder-ho treballar prèviament i desfer aquests ancoratges negatius que dèiem al principi.
O sigui, anticipar-nos.
Sí, primer eliminar els ancoratges negatius i després, paral·lelament o a continuació, instal·lar ancoratges que siguin positius per suplir els negatius. I si vols et poso algun exemple.
I tant, això sempre ens il·lumina més encara.
Sí, jo recordo, i no sé, igual ho he explicat alguna altra vegada, però en tot cas deu fer molt, molt temps. Tenia un client que era, bueno, és músic, de fet, era un noi jovenet, devia tindre 19 anys a l'època, però professional de la música i toca un instrument de vent. I un dia es va quedar en blanc tocant un solo, estava tocant això i es va quedar en blanc. A partir d'aquell moment, allò que dèiem, no? El seu cervell va generar un ancoratge de dir, ara cada vegada que toqui aquesta peça, era una peça concreta,
em vindrà.
Cada vegada que toqui aquesta peça em vindrà. O sigui, el seu cervell va dir, tocar el solo de Ravel és perillós, perquè et pot agafar un llullo.
I et pots quedar en blanc.
Et pots quedar en blanc. I llavors al final el seu cervell va anar ampliant i va dir, no, és que no és només això, és que estar en un escenari davant de gent que t'escolta és perillós. Per tant, et genero tot el símptoma de l'estrès per indicar-te que estàs en una situació de risc. Clar, al final, un músic no pot estar en una situació d'estrès perquè necessita els pulmons per poder tocar, no?, un instrument de vent. Llavors, clar, vam treballar primer la part de desfer aquest ancoratge i vam fer, no sé, recordo, 4 o 5 sessions, no en vam fer més. I sí, se li va passar. I a més vam instal·lar recursos de poder personal, com és treballar molt la tranquil·litat, posant anclatges precisament a diferents parts del cos, de tranquil·litat, a la mà, en llocs que per ell fos accessible i a més tenint el trombó a la mà, no? Que toca el trombó. I li va funcionar molt bé. Li va funcionar primer per desfer aquella part negativa, s'havia de desfer, és com una... un ancoratge no és res més que una sinapsis neuronal, és com una autopista, no? Una sinapsis és una autopista entre dos neurones que fa que... Bueno, és un aprenentatge, allò s'ha de desfer, s'ha de tallar aquella connexió perquè no ajuda i generar-ne una de diferent. Llavors, clar, si només en generem de positives i no desfem una sinapsis que és com una autopista de 8 carrils, per molt que tu facis una nova sinapsis, però si és una carretera de 2 carrils, no serà tan potent com la negativa. Per tant, és important treballar a desfer aquella connexió que ens està perjudicant, que és un ancoratge que no vam decidir tenir, però que ens està dominant, i paral·lelament també buscar recursos positius perquè no torni a aparèixer.
És curiós, perquè un mateix s'acaba convertint en el seu pitjor enemic, no? I que a més, doncs, en aquest cas que explicaves, tot parteix d'una situació X, però cada vegada va guanyant més terreny, no? Aquesta situació d'estrès, no? Que li anem posant més elements, que ens posem molts límits.
Sí, jo crec que això té a veure amb com hem evolucionat de ràpid els humans. La nostra ment està programada per allunyar-nos dels perills. El que passa és que no s'ha assabentat encara que parlar en públic no és en realitat un perill, que equivocar-se una vegada tampoc és cap drama que no es pugui resoldre. És a dir, ens protegeix d'una manera excessiva i a la vegada aquesta voluntat de protecció que fa que es dispari el sistema de l'estrès, com tu deies, és com si fos el nostre enemic perquè ens està perjudicant, no? I en aquest sentit, probablement el nostre cervell continua funcionant com quan corríem davant de depredadors enmig d'una sabana o en una selva. Continuem funcionant així, no? Perquè està preparat perquè ens permeti fugir o ens permeti escapar o ens permeti atacar o quedar-nos paralitzats. Llavors, clar, però no tenim un depredador que ens està perseguint quan estem parlant en públic o quan hi ha un escarabat que corre per terra. O sigui, la nostra vida no corre perill. En canvi, alguna cosa s'està interpretant malament dintre el nostre cervell i la reacció és com si la nostra vida estigués en perill. I ens prepara, l'estrès no és altra cosa que preparar la ment i el cos per arrencar a córrer. És que quan un animal està en perill el que fa és posar-se a córrer?
Sí.
Doncs l'estrès el que fa és deixar d'irrigar el cervell, no cal pensar. O sigui, si tu has de fugir perquè et persegueix alguna cosa, no cal pensar, cal que la sang vagi a les extremitats i, per tant, el cor ha de bombejar molt més ràpid. Per això tenim palpitacions, no sé si ho has experimentat alguna vegada, suposo que tothom ho hem experimentat, no? Pam, pam, pam. La respiració és molt més ràpida perquè cal portar l'energia a les extremitats perquè arrenquis a córrer. Clar, la gent no arrenquem a córrer d'una reunió o d'una exposició en públic o d'una habitació on hi ha finestres, no? No té massa ni cap ni peus. Llavors, clar, no, el nostre cervell no s'ha adequat al nostre estil de vida encara. Igual d'aquí uns milers d'anys, doncs ja serà diferent i bueno, ja podrem, si encara hi som en aquest món, si encara no ens l'hem carregat, potser ja podrem tindre estratègies més adequades a la nostra manera actual de viure.
De moment ens quedem amb aquesta bona notícia, no? Doncs que si en tenim situacions d'aquestes, hi ha solució, però cal treballar-ho. Núria Prenafeta, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a tu, Montse.
Adéu-siau.
Adéu.